L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda, molt cordial un dia més la salutació de benvinguda en este temps d'actualitat que és l'informatiu a les municipals de les Terres de l'Ebre. Som a dimarts, som a 10 de juny, des d'aquí, des de la sintonia de la vostra municipal, una jornada més ens disposem a repassar, a prendre-li el pols informativament parlant al dia. Ho fem com sempre, introduint el sumari de continguts a tractar en titulars. Un temps d'informació que avui obrirem passant balanç a la 20a edició de la Diada dels Fideus Enrossejats, que el passat diumenge se celebrava a l'Ametlla de Mar, una diada gastronòmica i tradicional al nostre territori que enguany va servir per repartir més de 2.000 racions. A l'informatiu d'avui parlarem també d'altres qüestions, com per exemple els successos. Els Mossos d'Esquadra han desarticulat un grup que es dedicava a cometre robatoris amb força en domicilis de les nostres comarques. De moment hi ha 6 detinguts, 4 dels quals ja han ingressat a presó. La crisi s'emporta per endavant també llocs d'oci emblemàtics de les Terres de l'Ebre. És el cas de la discoteca Metro d'Amposta, que anuncia que el proper mes d'agost tancarà definitivament les seues portes. Els joves planers preparen una festa benèfica per al mes de setembre. Demanen a la ciutadania que decidisquen a través d'una app a quina entitat volen que enguany vagin a parar els diners que recapten. Avui també destacarem que Alcanar acollia divendres passat la cerimònia d'entrega dels Premis Ebre Líders 2013, uns premis que enguany arribaven a la seva 5a edició. Avui coneixerem també la iniciativa de dos joves periodistes catalans que porten a cap un projecte en forma de viatge per tal de donar a conèixer els micropobles de Catalunya, els pobles de menys de 500 habitants, un viatge que ja van començar fa uns mesos justament per aquí, per les Terres de l'Ebre. I avui acabarem parlant de la planera Fanny Sánchez Priego, una estudiant de periodisme, col·laboradora de la Plana Ràdio al Consell Editorial d'Usuaris de lavanguardia.com. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia. Són temes, qüestions que de seguida us comencem a ampliar aquí, a l'informatiu EMUTE.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I comencem ja amb la primera de les qüestions que avui us avançàvem en titulars. Encetem el nostre temps d'informació girant la vista enrere i passant balanç a la 20a edició de la Diada dels Fideus Enrossejats, diada que diumenge passat se celebrava a l'Ametlla de Mar. En aquesta diada gastronòmica tradicional del municipi Calero, el passat diumenge 8 de juny també es van servir més de 2.000 tapes, així com 2.000 tastos de vins de la denominació d'origen de la Terra Alta. De tot plegat ens en parla avui des de la Cala Ràdio i en la primera de les cròniques d'aquest informatiu, Olga Tomàs.
La 20a Diada dels Fideus Rossejats va aglutinar aquest diumenge centenars de persones que van degustar 1.000 racions de fideus rossejats al port de l'Ametlla de Mar, a més de 2.000 tapes i 2.000 tastos de vins denominació d'origen Terra Alta que van seduir els paladars dels participants. Així, un any més, les immediacions de l'antiga llotja de pescadors, avui ocupada pel Centre d'Interpretació de la Pesca, es va convertir en una festa de la gastronomia. Amb aquesta diada, recordem que va ser l'acte central, és de les jornades gastronòmiques del peix blau que tindran lloc fins al dia 15 de juny. En el tradicional concurs de fideus rossejats van participar una quarantena de cuiners amateurs. Els guanyadors van ser Teresa Domènech, Carme Domènech, Mari Carme Comes, Ricardo Borràs i Amadeu Comes i Ingrid Borràs, entre els quals es van repartir aquests premis de 150 euros. Escoltem Andreu Martí, alcalde de l'Ametlla de Mar.
Des de l'Ajuntament estem convençuts de que el rumb que tenim traçat, un rumb de complicitats a nivell públic i a nivell privat, una festa del peix blau gastronòmica amb uns objectius culinaris molt clars, però també projectant esta força del turisme, esta força de la Terra Alta aquí a la Cala amb els vins, dels bars i restaurants del poble, de tots plegats, de totes les activitats que han fet, que s'estan fent, doncs del 6 al 15 de juny, però sobretot avui, dia 8, amb aquesta 20a diada de rossejat, perdó, del fideuejat, doncs ha de fer i ha de projectar encara més este lideratge que té la Cala cada vegada més amb el tema gastronòmic. Pensem que esta força que tenim del peix blau, esta força dels productors locals, esta força dels productes del territori han de fer que la gent d'arreu i la gent del país i la gent també de les Terres de l'Ebre i de la Cala doncs puguem participar, puguem gaudir, puguem deleitar-nos, puguem xalar, puguem disfrutar de productes tan bons, tan interessants com són el peix blau i amb els acompanyaments de la terra, dels vins, de la mel, etc.
Escoltem també la valoració que en fa el regidor de Turisme, Vicent Martí.
Tot el que és la tema gastronòmica ha sigut un èxit total i també les altres activitats, tant el password com sobretot apropar la gent jove de l'Ametlla a través de l'estació nàutica Costa Daurada a les activitats nàutiques que al final cap és el que ens representa com a poble, no? La mar. I estem molt contents de que la joventut del poble pugui aprofitar aquesta jornada per a conèixer les activitats que fem aquí i que puguem disfrutar d'aquesta jornada.
I és que la festa al port va tenir altres ingredients, a part dels gastronòmics, ja que, com també és habitual en els darrers anys, l'estació nàutica Costa Daurada organitzant la festa del mar, en la que es van poder realitzar diverses activitats nàutiques, com sortides en caiac, vela lleugera, paddle surf, submarinisme, a la vegada que també es va poder participar de sortides amb el tunatur. La diada també va ser fotografiada amb la trobada d'Instagramers i també hem de destacar la participació des de Dones Endavant exposant els seus treballs en la trobada de Patchwork. Recordem que doncs, aquesta vintena diada dels fideus rossejats, com hem apuntat abans, s'emmarca en aquestes jornades gastronòmiques del peix blau que tindran lloc fins al 15 de juny. 11 restaurants del Club de la Gastronomia oferiran els seus menús de 18-25 euros amb l'objectiu de difondre la cultura culinària i marinera de l'Ametlla de Mar i amb el peix blau com a protagonista. A la vegada, 21 bars de la localitat s'han afegit a la ruta de tapes Tapamar, en aquesta ocasió el Tapa Blava, que per 2,50 euros ofereix la possibilitat de degustar diverses propostes creatives amb tapes de peix blau i beguda inclosa.
Segons un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la ràdio local és la segona més escoltada del nostre país. Si vostè vol promocionar o anunciar el seu negoci, comerç o establiment per la ràdio municipal, estarà fent una molt bona inversió. El seu missatge arribarà a totes les Terres de l'Ebre. Anuncies a la seva emissora municipal. Som la segona ràdio més escoltada a Catalunya. Informi-se'n a l'emissora municipal més propera a vostè. També es pot anunciar en cadena la programació conjunta de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la ràdio municipal, la veu dels nostres pobles.
...52 pobles d'actualitat, les 4 comarques al dia, l'informatiu en mute.
Parlem ara de successos, ho fem perquè els Mossos d'Esquadra van detindre el passat dia 3 de juny un total de 6 persones d'edats compreses entre 25 i 43 anys de nacionalitat romanesa i veïns de l'aldea i Amposta per cometre un total de 16 robatoris amb força en domicilis en diverses localitats de les comarques del Baix Ebre, del Montsià i del Baix Camp. Els investigadors van detectar que entre els mesos d'abril i maig d'enguany s'havien produït una sèrie de robatoris a poblacions com Alcanar, Cambrils, Amposta i Tortosa que tenien certes similituds. Els assaltants forçaven la porta de les terrasses dels pisos als quals volien accedir per un cop a dins poder sostreure tot allò que estigués al seu abast, principalment joies, rellotges, aparells d'electrònica i diners en efectiu. Per tal de no ser descoberts, prèviament els lladres feien vigilància per assegurar-se que no hi hagués ningú a l'interior dels habitatges. Ja amb els objectes sostrets, els lladres abandonaven el lloc sense aixecar sospites i dies després venien el que havien sostret en cases de compra-venda d'objectes de segona mà. Cal destacar que el grup estava perfectament organitzat i cadascun dels seus membres complia una tasca, des del cap del grup fins a la dona que venia les joies en botigues de compra-venda d'or, passant pels qui cometien pròpiament el robatori. A més, els lladres havien fet d'aquesta activitat el seu modus vivendi, ja que es tractava d'un grup estable que actuava de manera organitzada i continuada. Així, i amb els membres del grup plenament identificats, el dia 3 de juny es van dur a terme 3 escorcolls en domicilis de les poblacions d'Amposta i l'Aldea. A banda de les detencions, els agents van recuperar una 50ena de joies que no havien pogut vendre. Els agents ara estan realitzant les gestions necessàries per tal de retornar els objectes als seus legítims propietaris. Els lladres van passar a disposició judicial i el jutge va decretar l'ingrés a presó per a 4 dels 6 detinguts. Els altres 2 van quedar en llibertat amb càrrecs. I de la crònica de successos, mon anem cap a Amposta per parlar dels efectes de la crisi. Una crisi que s'emportarà també per endavant, si res no ho impedeix, un dels llocs d'oci emblemàtics del territori, com és el cas de la discoteca Metro d'Amposta, que ha anunciat que el proper mes d'agost tancarà definitivament les seues portes. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Efectivament, la sala Metro d'Amposta ha anunciat que tanca portes definitivament el 14 d'agost. La històrica discoteca de la capital del Montsià ha comunicat la decisió a través de la seva pàgina de Facebook amb una extensa explicació dels motius que els han fet prendre aquesta decisió. Els seus propietaris asseguren que el sector de l'oci nocturn està en hores baixes per la crisi econòmica, la pujada d'impostos o la llei del tabac, entre d'altres. En el comunicat lamenta que no s'hagi rebaixat la pressió policial a l'entorn del polígon de Toses d'Amposta, on està ubicada la sala, i que no s'hagi autoritzat la llicència per ser un after sol·licitada a la delegació del govern de les Terres de l'Ebre. La sala Metro assegura que la discoteca és molt cara de mantenir i que les obligacions financeres fan que sigui impossible continuar amb el rendiment actual de l'establiment. Així, segons asseguren, l'entitat bancària amb qui tenen la hipoteca local del local, Bankia, els ha denegat la petició d'allargar els terminis pendents per poder reduir la quota del 20% que queda dels 5 milions d'euros d'inversió feta. La discoteca tancarà portes definitivament per festes majors d'Amposta el 14 d'agost i des d'ara i fins llavors només obrirà 4 dies durant l'estiu. Actualment la sala Metro comptava amb una 40ena de treballadors.
Gràcies, Manel. Anem ara cap a Santa Bàrbara. Els joves planers preparen una festa benèfica per al mes de setembre. Demanen als veïns que decidisquen a través d'una app, d'una aplicació per a dispositius intel·ligents, a quina entitat volen que vagin a parar els diners que enguany se'n recapten. A la reunió que organitza el grup Joventut de Santa Bàrbara a principis d'any per planificar les activitats que portaran a terme durant la temporada, enguany es va decidir d'organitzar aquesta festa benèfica de la qual ens en parla avui en la seva crònica des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
De fet, Montse Rodríguez, regidora de Joventut del nostre poble, explicava a la Plana Ràdio que la idea d'organitzar una festa jove després de l'estiu ja s'havia proposat diverses vegades anteriorment, però mai havia quallat fins ara quan a l'esdeveniment se li ha volgut donar també un sentit solidari. Van pensar que la fórmula podria ser aquesta, fer una festa benèfica, deia la regidora. L'escoltem.
Fa molts anys que una de les que surt és fer una festa jove, fer una festa de nit. I, bueno, doncs, vam pensar que ja que ho fèiem, doncs, no s'ha de quedar només en una festa de nit, i bueno, vam pensar que la fórmula podia ser esta, fer una festa benèfica i fer una festa de tarda-nit. No? Començarem doncs, a les 5 o les 6 de la tarda fent activitats per a tots els públics i hasta a les 6 del matí que acabarem en la festa jove.
El que encara no està decidit és a quina entitat o organització aniran destinats els beneficis que es puguen treure de la festa, perquè aquesta qüestió la decidirà la gent que vulgui participar mitjançant un missatge que podrà deixar a una aplicació informàtica anomenada Fablet, a la que es podrà accedir igualment des d'un ordinador convencional o també des d'un smartphone. Ho explicaven Montse Tomàs i Dolors Casador.
Se diu, és un Padlet, i un Padlet és com un muro, com lo del Facebook, que tothom pot escriure. Vull dir, no fa falta que siguis amics, ni que registres, ni res del món. Simplement, vull dir, hi ha una foto del grup Joventut i dalt hi ha una pregunta. Vull dir, la gent fent 2 clics a la pantalla, se li obre un requadre, posa el seu nom i llavors baix pot posar la entitat que vol que se li faci la donació. Vull dir, la pregunta és en quina entitat vols que participi, vols que es doni.
Pel mòbil igualment ho pots fer, vull dir, si tu t'arriba l'enllaç al mòbil, igualment tu pots obrir-lo, sí. I pots fer, no hi ha cap problema.
I pots fer les votacions, no?
Pots escriure, no, sí.
També agrairem una mica que la gent vagi compartint l'enllaç este, que tothom vulgui escriure i donar la seva opinió.
La festa, programada per al mes de setembre, es portarà a terme al poliesportiu municipal en unes dates que estan encara per definir. Lo que demanen ara els organitzadors és que la gent s'impliqui en aquesta mena d'enquesta per saber a quina entitat volen que vagin destinats els beneficis que es puguin treure de la festa. Per això cal que busquem i que compartim l'enllaç que hi trobarem al perfil del Facebook del grup Joventut per descarregar aquesta aplicació amb la que podrem donar la nostra opinió.
Terceres jornades gastronòmiques del Llangostí, en la participació de 19 restaurants d'Alcanar, de les Cases d'Alcanar i d'Alcanar Platja, que ofereixen menús en lo llangostí com a principal protagonista. Una proposta molt temptadora i suculent ans de l'estiu per anar fent boca. T'esperem fins al 22 de juny a les terceres jornades gastronòmiques del Llangostí, a Alcanar, a les Cases i a Alcanar Platja.
Informatiu Emute.
Seguim ara parlant de premis i reconeixements. El passat divendres, el Centre Cívic d'Alcanar posava les seues millors gales per acollir la cerimònia d'entrega de la 5a edició dels Premis Ebre Líders, uns guardons, reconeixements que conjuntament ofereixen i promouen el canal Terres de l'Ebre, el setmanari La Veu de l'Ebre, així com també el diari Més Ebre i la cadena de ràdio Imagina. Uns premis que comptaven amb la col·laboració especial de l'Ajuntament d'Alcanar, enguany encarregat d'acollir i organitzar aquesta gala, una gala de la que em parlava als nostres micròfons la regidora i membre de l'equip de govern a l'Ajuntament Canareu, Mari Carmen Navarro. L'escoltem.
Este divendres passat, al Canà, al Centre Cívic, vam poder gaudir de la 5a gala d'entrega de premis d'Ebre Líders. Estos premis feien referència a totes aquelles persones de les Terres de l'Ebre que d'una manera o d'una altra han sigut importants o que la societat de la nostra terra ha considerat que eren importants en diferents categories durant l'any 2013. El sistema que utilitzen és que se poden presentar dins de les categories que ells tenen establertes totes aquelles candidatures que el poble o els ciutadans i ciutadanes de les nostres terres volen aportar. Bé, vam fer l'entrega, diguéssim que va ser secret total els guanyadors de cada una de les categories, perquè a diferència d'edicions anteriors, enguany no se podia veure com anaven les votacions, o sigui que ha hagut una miqueta més de misteri i d'intriga fins a l'últim moment, emoció, de fet, a l'hora d'entregar els premis. Va ser un acte on va acudir gent de tot el territori. Vam donar a conèixer el nostre municipi perquè vam donar cabuda a gent, no?, que potser per altres motius pues, no venen, i en aquest cas pues, vam poder gaudir de la nostra hospitalitat, que d'alguna manera els vam oferir les nostres instal·lacions i una tarda de divendres en la celebració d'aquest acte.
Pel que fa al llistat dels guanyadors dels Premis Ebre Líders, referits al passat 2013, van ser els següents. En la categoria ebrenca de l'any, Francisco Túnez. Major de l'any, Maria Cinta Llassat. Per al mèrit empresarial, el guardó va anar per al restaurant Les Moles d'Ulldecona. En projecció cultural, l'Acadèmia de Tortosa. En el món associatiu, el Banc de Sang i Teixits. Premi Salabró per a l'empresa promotora del projecte Castor, Escal UGS. In Memoriam per a Valentí Faura. En esports individual, per a Edu Albacar. En esports col·lectiu, per al Club Ciclista de Jesús. I també el reconeixement per a l'ambaixador ebrenc que va recaure en el músic Joan Rovira.
Festes tradicionals de la Rosa del Tebre, diumenge 15 de juny a les barraques d'en Salvador. La plantada tradicional, tallers infantils, dinar popular, cantada de jotes, bacs i birles, actuació dels quicos, ball dels nostres gegants i teatre. Un any més disfrutarem de la plantada tradicional a Deltebre, organitza l'Ajuntament de Deltebre Àrea de Turisme. I el dissabte, dia 14, t'ensenyem a plantar, curs gratuït, informa't a l'Àrea de Turisme.
L'actualitat diària a l'informatiu Emute.
Continuem ara parlant d'aquesta curiosa iniciativa a càrrec de dos periodistes joves com són Marc Serena i Edu Bayer, que han començat un viatge per donar a conèixer la realitat que viuen el que anomenen els micropobles de Catalunya. A Catalunya hi ha actualment gairebé 1 miler de municipis, una tercera part, 328, tenen menys de 500 habitants. Això suposa menys de l'1% del conjunt total de la població. Aquest és el motiu, explica un dels dos protagonistes d'aquesta història, Marc Serena, pel el qual es van interessar per aquest tipus de municipis, ja que, segons diu, només són visibles quan hi ha algun tipus de desgràcia. El viatge per documentar aquests pobles durarà 6 mesos i, tot i que tenen ajuts, han engegat una campanya de micromecenatge per poder finalitzar el projecte. Segons una informació publicada a l'Agència Catalana de Notícies, el projecte microcatalunya.cat va començar ara fa ja uns 3 mesos, quan els dos joves periodistes van començar a visitar els petits municipis de les Terres de l'Ebre, del Camp de Tarragona i de les comarques de Lleida. Actualment es troben a la zona del Pirineu. La idea, explicava Serena, és fer un recorregut tan representatiu d'aquests petits pobles per tal de mostrar una realitat a la qual moltes vegades no tenim accés. El que volen és ensenyar qui viu en aquests municipis, per què, i acabar trencant els tòpics habitualment existents. Escoltem Marc Serena.
Aquesta és una recerca que estem fent amb l'Edu i jo i que a nosaltres ens semblava interessant, i perquè nosaltres també venim molt de viatjar i de fer de periodistes pel món, i l'Edu, per exemple, és un fotoperiodista que ha anat a les guerres i que ha anat a Líbia i que ha anat a molts llocs, i tenia ganes també potser de conèixer una mica el propi país, no? I a nosaltres ens sembla que estem recorrent també una mica els camins menys transitats i els llocs menys coneguts de Catalunya, no? Jo crec que al final anem a molts municipis que tu busques informació a internet i no hi trobes gaire cosa, no?
El propi Marc Serena explicava també el perquè sobre el desconeixement d'aquests pobles.
I sí que és veritat que a cada comarca hi ha mitjans de comunicació locals que estan fent una informació molt bona d'aquests municipis, del que hi passa, però aquesta informació no arriba gairebé mai a Barcelona, no? I fins i tot a vegades no arriba ni a la capital de comarca, eh? Però sí que és veritat que a nivell comarcal hi ha mitjans de comunicació molt interessants que expliquen aquestes històries, expliquen el que està passant, però a vegades a Barcelona o a les capitals de província només hi arriba informació d'aquests pobles quan passa una cosa negativa o quan passa una cosa dolenta, no? I per tant crec que tenim una visió una mica antiquada d'aquests municipis, no? I fins i tot hi ha molta gent que hi ha nascut i que s'hi sent molt vinculat, però que no hi viu, i que viu en una altra ciutat i que es creu també que coneix aquests municipis, però en veritat jo crec que també està tenint una visió una mica de quan ells hi vivien, una visió una mica nostàlgica, no? I una visió que poc té a veure a vegades amb el present.
Un projecte que veu vehiculades les seues experiències a través de la pàgina web. Allà s'explica concretament què és el que hi fan i de què el serveix.
És un projecte una mica estrany perquè d'una banda té un component molt d'autor, és a dir, nosaltres, al fons, sobretot a l'Edu, que és fotògraf, doncs, per mi és un dels millors fotoperiodistes que tenim, dona una visió, diguem-ne, d'autor d'aquests pobles i del que hi passa, però després a la vegada volem tenir com una part també de servei, que és la pàgina web, que el que ens interessa és que això pugui ser un directori útil, no? Un lloc on ara mateix hi ha 4.000 enllaços sobre aquests municipis, hi ha 328 fitxes, hem recollit 3.500 fotografies a través de l'Instagram, hem rebut ja 270 aportacions de persones que ens escriuen i que ens diuen coses, i que això sigui també una mica com una Wikipèdia de la ruralitat o d'aquests municipis de menys de 500 habitants que hi ha a Catalunya.
Tal i com expliquen els autors del projecte, microcatalunya.cat fins al moment reflecteix 4.000 enllaços entre els municipis, 328 fitxes, i s'han rebut també més de 280 aportacions de gent que hi escriu. El projecte també es viu a les xarxes socials, on els internautes tenen plataformes com Instagram, on han rebut ja més de 3.500 fotografies, que a través del hashtag coixinet microcatalunya permet la possibilitat de penjar fotos. La web, a més, fa la funció també del diari de viatge, ja que periòdicament es van actualitzant les informacions amb vídeos, fotografies i textos dels llocs que visiten i de la gent amb la que es van trobant. El projecte se subvenciona amb una beca de l'Obra Social de la Caixa, amb aportacions de l'Associació de Micropobles, amb el patrocini d'Estrella d'Am i la col·laboració de la xarxa d'albergs de Catalunya, que els deixa pernoctar en els seus albergs. El viatge el fan també amb una furgoneta que els ha deixat l'empresa La Furgo. I de les curioses iniciatives d'aquesta experiència per donar a conèixer la realitat dels micropobles de Catalunya, passem ara a parlar de temes relacionats amb els mitjans de comunicació. La planera Fanny Sánchez Priego, estudiant de periodisme de la UDIMA i col·laboradora de la Plana Ràdio, és al Consell Editorial d'Usuaris de l'Avantguardia.com. I així ens ho explica en aquesta nova crònica, avui des de la Plana Ràdio, Tere Giner.
Des del passat dia 26 de maig, la planera Fanny Sánchez Priego, col·laboradora de la Plana Ràdio i estudiant del grau de periodisme de la Universitat a Distància de Madrid, la UDIMA, forma part del Consell Editorial dels Usuaris de lavanguardia.com. Aquest consell es va crear amb la idea de tenir en compte les opinions crítiques i aportacions dels lectors i lectores i ofereix també la possibilitat de poder visitar la redacció del mateix diari. Fanny ens explicava que la seva funció és senzilla. Cada 15 dies m'envien un qüestionari que he d'omplir i donar la meva opinió. L'escoltem.
La meva funció com a membre d'aquest Consell és molt senzilla. Cada 15 dies m'enviaran un qüestionari que jo hauré de contestar donant la meva opinió sobre aquells temes que ells estimen oportuns o que consideren interessants.
Tot i que només són 4 mesos, la planera valorava molt especialment aquesta oportunitat que la veu com un aprenentatge en la seva futura tasca periodística.
Per a mi, aquesta aventura de 4 mesos suposa una magnífica experiència d'aprenentatge i a més se'm presenta com una oportunitat per poder conèixer de primera mà com és treballar una redacció d'un mitjà de comunicació digital amb tant renom com és lavanguardia.com.
Iniciatives com aquesta donen peu per reflexionar sobre el canvi que experimenten els mitjans de comunicació. Des de que Internet forma part de la nostra vida, els mitjans de comunicació s'han tingut que reinventar, adaptar a una nova realitat en la qual l'audiència és cada cop més exigent i selectiva. Fanny ens recordava que la nostra opinió també compta.
Avui dia, la nostra opinió importa, la nostra la veu s'escolta i som essencials. Abans, per exemple, era impensable que un lector pogués intervenir en l'edició d'un diari i avui dia no és tan sols possible, sinó que és la base de l'èxit.
Pertànyer d'aquest col·lectiu suposa el poder col·laborar amb la resta de membres del Consell en l'orientació del procés d'innovació digital del diari en línia. Durant aproximadament 4 mesos, ella i altres 9 lectors romandran en contacte amb la redacció, valorant les iniciatives que desenvolupa lavanguardia.com en un intent d'adaptar-se als temps i a les noves necessitats dels lectors.
Jornades gastronòmiques del peix blau a l'Ametlla de Mar, del 6 al 15 de juny. Degusta els menús amb les 11 propostes dels restaurants del Club de la Gastronomia. Gaudeix el tapamar amb la ruta de la tapa blava. Per 2,50 €, beguda inclosa, podràs tastar 21 creacions que et sorprendran. Jornades gastronòmiques del peix blau, del 6 al 15 de juny. Amb el suport de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
Diada de la bicicleta. Diumenge 15 de juny recorrem el terme de l'Aldea i Nacional 340. Concentració a les 9 hores a la plaça de l'Ajuntament de l'Aldea. Tenim una sèrie de premis per repartir. Premi Bici Decorada. Premi Participant Més Jove. Premi Participant Més Veterà. I finalment esmorzar pels participants i obsequis. Col·labora i patrocina Ajuntament de l'Aldea, Consell Comarcal del Baix Ebre. I es recorda l'ús de casc.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
La calor de ple estiu, com a mínim en hores diurnes, continua i aquest migdia i tarda altre cop valors semblants als d'ahir, entre 30 i 35 graus a gran part de l'interior de Catalunya, localment una mica per sobre. Es desinflen les temperatures 2 o 3 graus respecte ahir a la zona del Pirineu i segurament a la costa s'han de mantenir. De fet, a la costa tota la setmana es mantindran estables, però a l'interior i Pirineu, a mesura que avancin els dies, poquet a poquet aniran perdent molt a poc pistonada. Domini del sol aquesta tarda amb alguns núvols prims i algunes nuvolades al Pirineu.
Tal com fem cada dia, fent una ullada a la previsió del temps, ara sí, sembla ser que ja definitivament amb les temperatures estivals acompanyant-nos diàriament, Amb aquesta previsió del temps, un dia més arribem a l'hora de posar el punt final, el comiat en aquesta nova edició de l'informatiu de les municipals a les Terres de l'Ebre. Temps d'actualitat elaborat conjuntament amb la col·laboració dels serveis informatius de les diferents emissores municipals de les Terres de l'Ebre associades a EMUT, un temps que s'ha encarregat de presentar i coordinar qui us parla, Domènec Ramal. Gràcies per la vostra confiança. Demà hi tornem. Fins llavors. Bona tarda.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.